Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, Déu vos guard. Ens plau de retrobar-los una setmana més a la taula de l'Evangeli. Gràcies per haver triat la sintonia de la cadena Estel. Ràdio Estel, Ràdio Principat. Avui ens trobem reunits a Ràdio Principat, a la Seu d'Urgell, per a fer el programa. Conversarem amb els nostres contertulians sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el tercer de durant l'any. Ara anem a presentar aquests contertulians un per un. Mossèn Jaume Vila és rector d'Oliana, a l'Urgell, i canonge de la catedral de la Seu d'Urgell. Hola, benvingut.
Gràcies, Maria, de retrobar-nos.
També estem contents de retrobar Maria Carme Girard, que és organista, membre del Seminari del Poble de Déu i col·labora en l'equip pastoral de la Vall de Ribes, Núria. Hola, què tal?
Hola, moltes gràcies.
Mossèn Joaquim Cebrián és... Encantat de que sigui aquí de nou, rector de Bellver de Cerdanya i altres poblets de la Baixa Cerdanya. Uh-huh. Doncs recordem que aquest diumenge cau dins l'octavari de pregària per la unitat dels cristians que estem fent a tota l'Església. I els recordem també que la direcció del programa va a càrrec del Melcio Querol, la producció de l'Àlex Alsina, i avui també té cura del control tècnic. Maria Marín, qui els parla, encantada de fer una setmana més, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge tercer de durant l'any és de la profecia de Jonàs i del capítol tercer.
El Senyor va fer sentir a Jonàs la seva paraula i li digué:
Ves a Nínive, la gran capital, i proclama-hi el que jo et diré.
Jonàs se n'anà a Nínive tal com el Senyor li havia manat. Nínive era una ciutat grandiosa. Per recórrer-la tota, calia fer 3 dies de camí. Jonàs començà a fer una jornada de camí dintre la ciutat i cridava:
D'aquí a 40 dies, Nínive serà destruïda.
La gent de Nínive cregué en Déu. Proclamaren un dejuni i des dels més poderosos fins als més humils es vestiren de sac negre. Déu veié que de fet es convertien i s'apartaven del mal camí, i es va desdir de fer caure sobre d'ells la desgràcia amb què els havia amenaçat.
Actuació del profeta Jonàs a Nínive de part del Senyor, amb un missatge contundent: serà destruïda. Els ninivites, però, es convertiren i Déu no va executar els seus plans sobre ells. Podem prendre nota, no? Mossèn Joaquim em mira, que vol començar vostè, sí, o està també...
No, no, és que el profeta Jonàs es va enfadar, eh? Sí. Perquè Déu els perdonava.
Sí, sí,
no
es va enfadar també amb Déu, eh?
Sí, sí, sí. Però clar, l'important és la conversió, de què parla aquesta lectura, sí, també en relació a l'Evangeli.
Sí, sí,
Jesús,
sí, sí.
Ens convidarà a la conversió. Els ninivites, a més, eren tinguts per molt, molt dolents, eh? Per dir. Vull dir que és com un missatge de si fins i tot els ninivites es van convertir, poble d'Israel o Església. També nosaltres tenim aquesta invitació.
En prenem nota, en Sant Joaquim, nota. Sí, sí.
Bé, jo diria que no solament es va enfadar
Jonàs,
sinó que Nostramo, és a dir, Déu Nostre Senyor, també Déu-n'hi-do, també es va enfadar.
Es va enfadar amb Jonàs.
Sí, es va enfadar, es va enfadar. Sí, sí, es va enfadar. I Jonàs va tindre de baixar de la somera i proclamar el que Déu li deia. És allò que ens diu l'Escriptura. Déu vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat.
Clar.
Sí, no en vol perdre cap, és que no en vol perdre cap.
Sí, sí.
És mare i pare, com deia Joan Pau I, mare i pare, mm-hmm, quan va dir aquesta expressió sobre Déu Nostre Senyor, que els cardenals es van posar les mans al cap i van començar a escriure papers, com diem que el paper ho aguanta tot. I Déu és asexuat, és pare i mare.
Clar, de vegades el paper de Jonàs el fem tots.
Exacte.
Que condemnem els altres, no?
I després aquí torna a sortir el que tantes vegades surt al llarg de la Sagrada Escritura.
Déu els cridi a la conversió i es converteixen. I aquí ara faré, si em permets, Maria, faré una reflexioneta petitona, com dius tu. Donem molta importància al sacrament de la penitència, que la té, i és d'institució divina, naturalment, capítol 20 de Sant Joan. El gran regal de Pasqua, de la nit de Pasqua, quan Jesús apareix als 11. Però si no hi ha conversió, per molt que anem a rebre el sacrament de la penitència,
no
se'ns perdonen, eh?
No serveix per res.
I no serveix per res, eh? I això es diu poc.
No és una màgia.
I, gràcies per dir-ho.
I els sacraments no són màgia.
Clar.
Són fonts pels quals dona Déu la seva gràcia, però o ens la comunica. Però hi ha d'haver unes disposicions, i en el de la penitència, una conversió. I Jesús, al llarg de l'Evangeli, en parla moltíssimes vegades de la conversió. Que ens anem a confessar no en parla cap vegada. Perquè si no hi ha conversió...
No, molt interessant aquest tema.
Sí, perquè... Bueno, és que la conversió és prèvia a la confessió.
Sí, però...
Prèvia i post,
perquè
també.
Perquè en el moment que tu te'n penedeixes, ja et converteixes.
Bueno,
ara, ja... si t'agafes la confessió com un hàbit, de dir, mira, jo vaig pecant i me'ls van perdonant, doncs mira, aleshores això
sí, molta
és una màquina de patxurros.
Molta gent no en té consciència que prèvia al sacrament de la penitència és la conversió. Deixar-nos tocar el cor per Jesús. Propòsit de l'esmena, que en dèiem abans.
Sí, 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 sí.
El propòsit de l'esmena és per post-confessió.
Per post-confessió.
I el dolor és per pre-confessió.
Per pre-confessió. No, això em sembla que ho tindríem de dir molt.
Bueno, però què és la conversió? Sí. Què és la conversió? Deixar de fer un pecat que has fet durant 20 anys i ja deixar-lo de fer?
Jo crec que és més.
Més.
És més, Ebrià.
Mossèn Joaquim, què?
Mossèn Joaquim, és més.
Bueno, què?
Deixar-te tocar el cor i arribar a tenir els sentiments de Jesús en el pensar i en l'obra.
Però això no és cosa d'anar-se a confessar i ja està. És una cosa de tota la vida.
És de tot. És que la conversió no és... Sem el sempre. Vull per sempre. No. La conversió és cada dia, fins que tanquem els ullets en aquest món.
O sigui que llavors la confessió és anar a rebre el perdó de Déu.
Exacte.
De la teva conversió contínua i inacabada.
A rebre el perdó de Déu. Clar. I a rebre la gràcia del sacrament.
Dins l'Església. Ah,
exactament.
I, a veure, aquí
Jesús ho va confiar.
Li ha plagut?
Conversió és canviar de manera de pensar i de fer. S'ha de notar.
Exacte.
S'ha de notar. No pots continuar igual.
I tenir els sentiments de Jesús. Per tant, ens té de tocar el cor.
Sí, sí,
però
sí.
Això vol dir que aleshores has de viure amb una consciència.
Mani.
Que has de viure amb consciència.
Ah, sí.
Qui ets.
Sí, 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 sí.
I què fas aquí.
Sí.
De vegades també vivim...
Completament de cor.
Molt inconscients.
Estic de dir.
No sé si ens hem convertit, però se'ns ha acabat el temps de comentar.
Ha començat molt bé la cosa. A veure si continua escalfant-se això, que va molt bé, eh? Que hagi aquest ritme, aquest diàleg tan bonic. Escoltem, si els sembla, contertulians, la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 7è.
Vull dir, germans, que no podem deixar perdre l'oportunitat present. Des d'ara, els qui tenen muller han de viure com si no en tinguessin. Els qui ploren com si res no els fes plorar. Els qui estan contents com si res no els alegrés. Els qui compren com si no tinguessin res. I els qui treuen profit d'aquest món, com si no en traguessin cap, perquè aquest món que veiem amb els ulls passa aviat.
Continuem aquest diumenge amb la carta als Corintis. Avui, aquest fragment, ens vol transmetre que cadascú, visqui en la situació que visqui, o es trobi on es trobi, cal que no depengui ni s'enganxi aquest estat en què visqui. L'important és estar atents a la crida del Senyor.
És el que dèiem abans. És el que dèiem abans de viure amb aquesta consciència de qui som. I quins, nosaltres hem de tenir els sentiments de Crist i hem de ser un altre Crist. I clar, si t'aferres a les coses que tens al voltant, vull dir, vius distret, aquesta consciència no la pots tenir. És més difícil tenir aquesta consciència, no? Perquè si tens la teva fill, la teva dona, els teus fills, la teva feina, o sigui, la teva realització personal està en les coses d'aquest món, clar, és veritat, aquest món són 4 dies, i de vegades perdem tant el temps, no només en aferrant-nos a les coses, sinó en reunions, i en discussions, i en maquinacions, i que a la mateixa església, no, de vegades dius, en comptes d'anar per feina, no? Dir, bueno, com podem donar al món el tresor que nosaltres hem rebut, que és Jesucrist? Són grans reunions per grans coses, no? Que dius, bueno, i tot això aquí 4 dies no servirà per res.
A veure, mossèn Jaume, mossèn què Jaume vol dir?
Sí, però no ho podem dir que aquest món no sigui res, eh? I el perill de dir... No dic que ho hagis dit tu, eh?
No,
però si,
no ho he dit.
S'esforcen els textos, es pot arribar a dir aquest món no és res. Sí que és, i molt. Aquí Sant Pau... Mira, escrit això.
És molt, però és curt.
Sí.
No podem perdre el temps, tampoc.
Diu que passa, passa aviat, diu.
Passa aviat, molt bé. Però és una oportunitat, mentre vivim en aquest món, que no ho podem deixar perdre, eh?
Ah, també, també, sí, també ho diu.
Tingueu present això, eh?
O per això ens diu aquí que no visquem distrets amb altres coses.
Ah, d'acord. Però aquí potser... no ho sé, jo... No és que Sant Pau no la tingui...
No em diguis que no estàs d'acord amb Sant Pau.
Estic més d'acord amb Sant Pere.
Ai, ai, ai. Ai, 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 que la cosa va increixendo, eh?
L'església és molt paulina, tu ho saps.
Sí, o tant, hauria de ser més, potser, i tot.
No ho sé.
Però, a veure, aquí jo crec que és un
tema... Ell era molt fruit de la seva, del seu temps, com nosaltres som del nostre.
No, clar.
Mentre sigui cristològic, l'església rai.
Però jo crec que aquest text... Aquest text...
Ni paus ni peres...
Sandy, jo crec que dona per reflexionar molt, perquè... Diu coses que criden molt l'atenció. El que tingui muller ha de viure com si no en tingués.
Què vol dir això?
Exacte, què vol dir? Què Perquè, per això? Altra banda, resulta que la muller, pel marit, és la presència més propera de Crist. I ha de ser símbol de Crist i de l'Església. Pues què ens vol dir Sant Pau? Viure com si no en tingués. Potser és el més fort de totes les altres coses, també, no? El que plor com si no plorés. Jo crec que hem d'anar a fons en què vol dir. Perquè no vol dir no estimar la muller, no vol dir viure com si no tinguessis muller. Què vol dir això? Ah, vol dir potser respectar-la o no aferrar-t'hi, que deia la Maria Carme, o que no depenguis de la teva muller com si no hi hagués res més, si t'obliguessis de l'altre, per exemple.
Perquè això es dona, oi?
Bueno, jo crec que és d'això. Si ens hem de convertir de coses, vol dir que clar, hi ha coses que es donen. O sigui que en el fons, el que està dient Sant Pau és... aprofiteu realment l'oportunitat del món present, perquè la muller només la tindràs en aquest món, també en l'altre, no? Però per dir, estima-la com Déu vol, ni te n'aprofitis, ni la menyspreis, ni t'hi recolzis, viu a partir de que Jesús està per damunt de tot, no? Llavors, quan estimaràs la muller de veritat? Aquí hi ha una conversió molt a fons que ens demana a mi, crec jo que ens demana Sant Pau a tot.
Des de la llibertat pròpia de l'altre, no?
Però també és bonic allò que diu, sí, els que ploren com si res no es fes plorar.
Clar. Hi ha gent que té molts motius per plorar en aquesta vida.
És com una santa indiferència, això, no?
Sí, això és l'expressió ja feta, no? La santa indiferència.
Però la santa indiferència de Sant Francesc, suposo a la que us referiu, només la viurà Sant Francesc, no la viurà ningú més. I el que viu Sant Pau, només Sant Pau. El que vius tu, Maria, només ho viuràs tu, Maria.
Clar.
Què vols dir?
Què vols dir? Que nosaltres no podem viure la santa indiferència?
De la manera que la vivia Sant Francesc.
No, clar, no? Cadascú és...
És únic i irrepetible.
Clar.
És que a vegades ens aferrem. Tenim de ser com aquest. No.
Home, però si l'Església ens els posa com a models, alguna cosa hem d'imitar.
El model, aquí hi hauria molt a discutir. On van anar a poar tots d'aquesta bona gent? A Jesús. On tenim d'anar a poar?
A Jesús. És que la imitació del sant és que porta una vida cristiana. O sigui, és un altre Crist. O sigui, ell ens ajuda a descobrir Crist, no si ell feia una cosa, perquè els actes són històrics. Per tant, un acte que fa Sant Francesc al segle XIV, potser al segle XXI, el contingut és el mateix, però l'acte no. I si et quedes amb els actes...
I de la manera que tu arribaràs a conèixer i estimar a Nostre Senyor, és molt diferent de la meva manera que tinc de conèixer i estimar a Nostre Senyor. Perquè som dues realitats diferents.
Gràcies a Déu.
Però el Senyor és el mateix.
Però el Senyor és el mateix.
I llavors ja ens deies tu de que la conversió és tenir els sentiments de Crist.
Sí.
També ho ha dit la Maria Carme.
Sí, sí.
No? Llavors, els sentiments de Crist, doncs, és... Ell plorava davant de la mort de Llàtzer o plorava davant de Jerusalem, però a la vegada no plorava per coses que nosaltres plorem. A la creu no plorava.
No.
Ah, doncs potser és encertar...
Plora abans.
Quan has de plorar. Exacte, i quan no has de plorar.
Què
t'ha de fer plorar i
què
no.
A la creu no ho sabem si plorava.
Bueno, almenys
perquè
no consta,
els evangelis,
almenys no consta.
Perquè els evangelis no diuen res.
Sí, sí.
També els evangelis no diuen qui visités a la seva estimada mare, i jo suposo que després de la resurrecció la van a veure. N'estic ben convençut.
Bueno, doncs els sentiments de Jesús també és dir qui és la meva mare. La meva mare són els que compleixen la paraula de Déu. Ah, aquí sembla que no tingui gaire sentiments, eh?
Tenia molts, Jesús.
Els de Jesús n'hem de tenir.
A veure, els sembla que passem a l'Evangeli i continuen la discussió? Que està...
No, no discutim, comentem.
Bé, una discussió bona. Perquè
entre amics i col·legues.
Però discutir també és bo, o sigui, sí. Per què no?
I que treballem per la mateixa empresa.
Exacte.
Bé, doncs vinga, un Evangeli que és de Sant Marc i del capítol primer.
Després d'haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la bona nova de Déu. Deia:
ha arribat l'hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.
Tot passant vora el llac de Galilea, veia Simó i el seu germà Andreu. Estaven tirant el filat a l'aigua perquè eren pescadors. Jesús els digué:
veniu amb mi i us faré pescadors d'homes.
Immediatament abandonaren les xarxes i se n'anaren amb ell. Poc més enllà veié Jaume, fill dels Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca repassant les xarxes. Els cridà immediatament, i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca i se n'anaren amb Jesús.
Aquesta ha arribat l'hora, voldria dir que és el moment en què Déu ha d'actuar. Cal convertir-se, canviar de manera de veure les coses i d'entendre la vida, convertir-se després de conèixer Jesucrist, s'entén, no? Per cert, quin atractiu tan gran el de Jesús, que els deixebles els crida i ho deixen tot i el segueixen.
Immediatament, diu.
Immediatament. Què hi dirien, doncs, d'aquesta lectura a vostès? Abans estaven tan emocionats i ara sí. Ningú no vol parlar.
Bueno, parlàvem de la conversió.
Sí, però ara també, ara també podem parlar.
Ara ens ho diu Jesús, compartiu-vos.
Sí, per això.
Però fixa't que ho diu just després de dir el regne de Déu és a prop.
És a prop.
Convertir-vos no és convertir-se a ser millor, a tenir virtuts,
sí, sí.
A ja no tenir defectes. No, no. El regne que és a prop, convertir-se a Jesús, com deies tu abans, Jaume, és a Jesús a qui hem de mirar, els seus sentiments i el que ja ens demana. Convertiu-vos.
Completament d'acord. Tenim d'anar por a Jesús.
Jesucrist. Em sembla que tots quatre estem d'acord, no?
Jo penso que una experiència que potser, no sé, ara jo deixo aquí en l'aire, no? Nosaltres, clar, com que hem rebut una fe que ens ha vingut de la família, de la societat, potser ens està com aquesta conversió de dir jo he escollit Jesucrist o me l'he trobat ja i vaig fent. O sigui, com... Clar, Jesús als deixebles els crida, no? I els crida i ells, pam, hi van, no? Perquè s'hi han trobat amb ell. Però nosaltres ens l'han trobat, ja incorporat en la família o en la societat. O sigui,
els costums.
Els costums, la manera de fer... Llavors, hem dit aquest sí realment? I a qui li hem dit sí? O si és un plantejament, no? De dir, o tenim consciència? Perquè, clar, ho pots fer perquè, mira, perquè t'ho han inculcat, no? Jo fa poc vaig trobar amb una persona que em deia, bastant jove, que em deia, clar, jo em plantejo si crec o no crec. No ho sé. Perquè a mi m'ho han donat tot fet fins ara. I jo amb aquesta fe, amb aquest Jesús que m'han explicat quan jo era petita, no hi crec. Amb un Déu amb barba blanca. I jo li deia, clar, evidentment, això... Això amb un nen t'has de fer un, li has d'explicar. T'has d'adaptar al seu cervellet, no? Però clar, també va bé que et plantegis quan ja ets adult... Realment tu sí creus i en qui creus. Jo penso que aquest és un pas... És una crisi, no? Però també és un pas que tots s'haurien de fer, no? O que almenys...
Per això també és interessant el que comentaven vostès alguns diumenges enrere, que la catequesi d'adults és molt necessària en les parròquies, en els centres de culte.
Sí, perquè probablement una tasca de la catequesi d'adults és deixar aquest Jesús...
Sí.
Infantil, o que és dels costums, o que és de tant, sí. I anar a l'autèntic Jesús.
Però em sembla que després del que han dit...
Mossèn Joaquim i la senyora Garci...
Què podem dir més?
Doncs en diem alguna cosa, perquè encara ens falta uns minuts per acabar el programa. A veure,
jo crec també una experiència que ens cal és la del desig, la de desitjar la fe, la de desitjar Jesús. Que, o sigui, és un gest, no? És, de vegades estàs com més així, més apalancat o més instal·lat. O sigui, ens falta com una força, no? La força del desig, la força de voler més. Ens hem conformat, no?, amb el que ens han donat. Jo continuo amb la mateixa dèria.
Sí. Per què no mostrem Jesús atractiu avui? per la joventut.
Perquè és atractiu per nosaltres.
Exacte. Clar, el coneixem realment, com diu Sant Ignasi de Loyola.
Tu el mostres atractiu, si tu
el
tens...
En el principi si fonamento dels exercicis, el coneixem.
Si tu no pots donar allò que no tens.
Exacte. Clar.
I si ho tens, has de saber què és el que tens i què és el que estàs donant. I això no es dona explicant coses.
Però no es tracta només de parlar de Jesús i alguna cosa
més? No, és que
més?
No. És que jo penso que parlaré després.
O sigui,
ets tu que has de ser atractiu.
Sí. Potser no som atractius tu, en el treball, no som atractius
amb
la família, no som atractius en l'ambient social on ens movem, potser, no?
O sigui, jo crec que el cristià, per allà on passa, ha de deixar la gent... No ha de deixar, o sigui, la gent no pot quedar indiferent. La gent s'ha de qüestionar.
Però no perquè sigui millor que els altres,
no,
ni
pitjor.
Perquè no tingui defectes, ni perquè no tingui pecats.
No, no, ets igual que els altres.
O pitjor. Bueno, pitjor. Oi, diguem igual.
Tampoc cal ser pitjor.
No, diguem igual.
Bueno, però vostè...
No, és que de vegades això de fer atractiu Jesús pot semblar que ha de ser que hem de ser modèlics i com superiors, no sé.
No.
I en canvi el que hem de transmetre és que som misericordiosos, que uns als altres, dintre de la comunitat cristiana, no tenim problemes tontos en el sentit de crítiques, d'enveges, de rivalitats, sinó que sabem estar amb aquella persona que no ens cau bé i donem un testimoni de que ens hi avenim, o de que fem equip amb aquella persona que potser no ens cau bé. D'aquí ve la conversió, són aquestes petites coses que abans no ho feies i perquè has conegut Jesús, que t'és atractiu, ho fas. I llavors la conversió és realment una renúncia. Aquesta gent que van seguir Jesús van deixar una sèrie de coses, seguretats, el jornal, jo què sé. Van deixar coses, s'ha de deixar coses.
També no idealitzem la crida i el seguiment, eh? Perquè de Jesús aquells apòstols no van entendre absolutament res, ni després de la resurrecció.
Potser no se'ns demana que entenguem gaire coses, sinó que
perquè,
visquem com ell demana.
Perquè, com sabem molt bé els quatre que som aquí, almenys jo n'estic ben convençut, Jesús va sofrir més moralment que humanament, i va sofrir molt moralment perquè no el van entendre. No el van entendre, ni el van comprendre.
Sí, sí, l'Evangeli deixa ben clar això.
I el sofriment de Jesús, moral, va ser molt. I una altra cosa que volia dir és que parlem molt de la crida universal a la santedat. I ens en parla el Vaticà II.
Sí.
Parlem, que més o menys potser és el mateix i té molta relació. Parlem de la crida universal a la conversió. Perquè si agafem l'Evangeli, mireu que convertir-vos...
Sí, sí.
M'agradaria comptar les vegades que hi surt, eh?
Sí, però quan es converteixen els deixebles? Per què, si tenen Jesús davant?
Perquè no ni saben...
No el saben...
No, fins que reben l'Esprit Sant allà no hi ha un canvi. Però nosaltres l'Esprit Sant ja el tenim. Ens el van comunicar pel baptisme o per la confirmació.
Nosaltres entenem més a Jesús que els apòstols.
Sí. I ara perdoneu, deixeu-me acabar amb això.
Sí.
Perdoneu que torni a citar el doctor Martí. En una ocasió em deia, diu, coneixem més nosaltres qui era Jesús que els apòstols i les primeres comunitats. Diu, fixa't per què es van fer els primers concilis, sinó per fixar el dogma cristocèntric.
Ara també n'hem d'aprendre d'aquests apòstols que immediatament van ser promptes a seguir un a qui no entenien.
Això és el que pretén dir-nos la lectura, i nosaltres ens hem anat aquí molt amunt.
No, perdona, Maria, perdona, no ens hem anat amunt. És que això se va ser immediatament.
Sí, sí, sí.
Jo no ho discuteixo. Que el van seguir, és veritat. Que el van abandonar, és veritat. Ara, si el van seguir tan immediatament, certament que tot això és apost.
Clar.
Ja no hi era, ja havien rebut l'Esprit Sant, ja hi havia comunitats cristianes, que aquí hi ha un gran fons històric, sens dubte, però també hi ha parauletes de l'Evangelista de Torn.
Que és paraula de Déu.
Que és paraula de Déu.
I que és el que Déu ens vol dir.
Perquè ho diu l'Església, com diu Sant
Agustí. Sí, i tant, perquè ho diu l'Església.
Perquè ho diu l'Església.
Sí, sí, sí.
Mare i mestre de la veritat.
Mm-hmm. Sí, sí. Bueno, jo penso que nosaltres també, encara que tinguem l'Esperit Sant, també ens pot passar que... O sigui, humanament parlant, quan tens una altra persona al costat, a vegades et quedes més amb les formes, no?, que amb la santedat d'aquella persona, perquè aquella persona és santa. Si té l'Esperit Sant i està batejada, té la presència de Déu en ell. Certa. Per tant, ens passa com el dels deixebles, que no ho sabem veure perquè ens quedem amb les seves limitacions o amb el problema de relació i amb aquestes coses de la segona lectura... que ens quedem enganxats.
Saps per què ens hi quedem, Maria Carmen?
Per què?
Perquè estem una mica carregats de punyetes.
Tens raó.
D'això ens hem de convertir, eh?
També. Perquè és més allò que ens uneix que allò que ens separa, com diu el Beat Joan XXIII.
Sí, sí. Però això és una convivència diària, eh?
Sí, perquè sí, mira clar,
que
clar.
Les famílies, entre els preveres, les comunitats religioses, quantes coses separen els seus
moltes,
membres?
Moltes.
I són el que dediquem més temps al llarg del
dia. I tenen raó. O sigui, tenim raó. O sigui, quan...
En acusar sempre es té raó.
Aquest és el problema, no?
Sempre.
Però, clar, això és més caritat... petit que la caritat que ens uneix, no?
Ah, exacte. El Beat Joan XXIII.
Bé, sort que ha acabat bé la cosa, eh?
Sempre
perquè
acabi
jo,
bé.
Ja veiem aquí...
Sempre acabi bé.
Que, no, però que la caritat que ens uneix molt bé, senyora Girard, per les seves paraules, perquè ha quedat molt bé. Gràcies. I també gràcies doncs, a aquest ambient tan bonic que hem tingut aquí.
Gràcies
com sempre, com cada programa, comentant sí. la paraula de Déu. En aquest cas, les lectures del diumenge tercer de durant l'any. Moltíssimes gràcies, mossèn Jaume Vila.
Gràcies, Maria.
Gràcies, Maria Carme Girard.
Moltes gràcies a
gràcies,
vosaltres.
Gràcies, mossèn Joaquim Cebrián.
Igualment.
I també doncs, a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, moltíssimes gràcies per ser fidels setmana rere setmana al programa. Ja saben que si ho desitgen, ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic que ens envien a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com i també els seus comentaris al Facebook. Moltíssimes gràcies. Fins la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.